Però dèiem també una mica la resposta, la Susana ho deia, no? Aquesta resposta d'Europa que ha arribat aquesta tarda, que sembla que de moment s'ho miri des de la barrera. Una vegada més, gairebé que ja no ens sorprèn també aquesta reacció per part d'Europa, perquè el portaveu de la presidència de la comissió ha dit que Brussel·les espera cooperar de manera constructiva amb el nou govern i ha dit que no creu que els resultats a Itàlia es puguin extrapolar a una visió europea. Això és el que han dit de moment des de la comissió, precisament com dèiem, per parlar d'això, de la possible expansió de l'ultradreta a Europa. A aquesta hora volem saludar l'Héctor Sánchez Margalef, que és investigador del CIDOB. Héctor, bona nit.
Bona nit.
D'entrada et volia preguntar si l'ultradreta s'està fent més forta realment a Europa.
Més forta relativament. O sigui, el que està més fort, i crec que això ho estava comentant abans, és la seva capacitat per fixar els maps mentals i per fixar els termes en el que les eleccions es guanyen i es perden. I en això porten sent molt hàbils des de fa molt de temps. A nivell numèric, és una mica depèn de com tu miris, perquè si ho pensem bé... Perdona, ho sento un xulet.
Sí, digues.
Ah, vale,
són dos quarts de 10.
Vale, d'acord. No, que Salvini, per exemple, havia sigut ministre de l'Interior. Hi ha països on ja governen des de fa molt de temps i hem après a conviure amb ells. Per tant, més forta, relativament. A Alemanya, per exemple, no, el 2017 van ser tercera força i ara han sigut cinquena. Per tant, hi ha un punt que és la professió autocomplida i per tant hem de ser una mica cautes amb el tema de compte que ve el llop.
També parlàvem ara a la tertúlia, no? Si és que queda algun Parlament Europeu encara sense l'ultradreta.
Algun queda, sí. I si no em fallen els càlculs, Irlanda i Malta no en tenen i Luxemburg, que en principi no, però n'hi ha un que rossaria el pal. I un dels últims països on no quedava, que era Portugal, va entrar precisament amb força i es preveu que augmenti la seva presència si hi hagués eleccions ara, a les últimes eleccions que van ser aquest gener.
Clar, com ha estat aquesta evolució en els últims anys? És a dir, si hagués fet aquesta pregunta 10 anys enrere, la presència de l'ultradreta era molt més baixa als parlaments, a les institucions europees.
Era molt més baixa a nivell institucional, però com sempre es diu, hi ha un tema que és d'oferta. És a dir, si l'emprenedor polític adequat arriba i et presenta el paquet d'idees de manera correcta que pugui apel·lar a aquesta societat, hi haurà una resposta, no? I en aquest sentit, en el 2010 potser no hi havia emprenedors polítics no suficientment hàbils com perquè això fos possible, però sí que és veritat que el seu discurs estava molt present. I, per exemple, el 2010, el primer govern de Rutte surt amb el suport de Wilders, que és un dels partits d'extrema dreta que hi ha al Parlament holandès, no? Però és que Alba Daurada, el partit neonazi grec, ja estava present el 2012 en el Parlament grec. De fet, acabava d'entrar en aquelles eleccions. Orbán ja governava a Hongria, Anel, que també, que després va formar coalició amb Syriza i que és menys perillós que Alba Daurada, segurament, però no deixava de ser un partit de dreta radical, també estava present al Parlament. I clar, és el 2013 que Berlusconi porta la seva coalició a Fratelli d'Itàlia, ja, amb Meloni. Vull dir que ells han estat presents i les seves idees han estat presents i l'únic que ha faltat és algú que sigui capaç d'activar-les.
També et volia preguntar, això que comentàvem ara aquí a la tertúlia, si d'alguna manera s'ha normalitzat aquest discurs de l'ultradreta, no? Si tothom, tant ells com l'entorn, els mitjans, la societat, ha normalitzat aquest discurs. I amb això em porta a preguntar de qui és la culpa, entre cometes, si d'ells que han sabut vendre bé el producte d'alguna manera i transformar-lo, o dels seus rivals que no han sabut tampoc com contrarrestar aquest discurs.
Doncs una mica de tothom, segurament. És evident que ells, no?, que aquests partits fan una evolució i passen d'anar amb caps rapats i bats de beisbol a anar amb americana i lleres de pasta i fer servir les xarxes socials per arribar més gent i d'alguna manera blanquegen el seu discurs, no? I es presenten com a partits respectables, no et diran jo sóc racista, sinó que et diran els valors d'aquestes altres religions no quadren amb la nostra societat, però també hi ha un punt d'un punt de culpa a donar-li als partits de l'establishment i als partits de l'statu quo, que han sigut incapaços des de segurament la caiguda del mur de Berlín en deliver, que diuen en anglès, no? En ser capaços de fer complir les promeses de la globalització i de prosperitat i d'Europa, i de presentar una alternativa adequada quan les coses han anat mal dades. I en aquest sentit, la crisi del 2008 encara es nota.
Per tant, d'alguna manera, vostè creu que això pot ser cíclic? És a dir, ara està passant això, d'aquí uns anys doncs pot canviar, poden tornar les... És a dir, hi ha una certa tendència que això sigui cíclic?
Ja diria que com tota la vida, però crec que sí. Vull dir, la prova és Alemanya, per exemple, que el 2017 treuen millor resultat del que van treure aquest últim. Ara, per exemple, a Vox les enquestes li donen pitjor resultat que el que els donaven fa uns mesos, i per tant el que s'hauria de fer és poder presentar alternatives creïbles i realment sortir del marc que et fixa l'extrema dreta per competir amb ells electoralment, perquè si assumeixes el seu discurs, assumeixes les seves polítiques públiques i competeixes en el seu marc mental, els votants sempre preferirien l'original a la còpia. Uh-huh. I per tant aquí no hi ha res a fer. Però és evident que hi ha molts partits, per exemple els finlandesos, els trofins finesos, van entrar al govern i les contradiccions de governar els van esgarrar per la meitat, i va haver una part d'aquests que es van ascindir i uns dels altres que van continuar el partit. Per tant, no és tan evident que un partit d'extrema dreta arriba al govern i per tant s'acaba la democràcia. El que passa que en tenen prou a erosionar-ne les bases com perquè a poc a poc sigui menys atractiu com a sistema de governança nostra.
Acabo ja. Ara tenim aquest exemple més recent d'Itàlia. Fa pocs dies també vèiem els resultats de Suècia. Són, com dèiem, dos exemples més recents. També n'hi ha d'altres a Europa. Però hi ha algun altre país que preocupi especialment pel que fa a l'auge de l'ultradreta ara mateix a Europa?
Ara mateix, amb les eleccions que tenim a la vista l'any que ve, no particularment. Potser les més preocupants en aquest sentit serien les daneses, que són el juny del 2023, si no t'ho dic malament. Però allí tenim un partit socialista que en molts casos ha assumit l'agenda, el discurs i algunes de les polítiques de l'extrema dreta. Per exemple, amb la seva gestió de refugiats i de migrants. Per tant, en aquest sentit, potser la danesa és la més complicada. La resta, en principi, no.
Anava a dir, però més enllà d'unes eleccions, més enllà de les eleccions, que hi hagi un moviment d'ultradreta que estigui creixent, encara que les eleccions arribin més endavant.
Doncs tot dependrà una mica també del context i de l'alternativa que puguin plantejar els seus rivals electorals, però és evident que estan que aquestes idees estan de dolç ara mateix, viuen un bon moment d'acceptació pública, i això és el que s'ha de tractar d'evitar. Però en aquest sentit, bueno, sí, podríem parlar que estan en un bon moment i que, per tant, si no es fa res, això pot seguir passant, però també pot ser que passi el contrari,
Doncs l'Héctor Sánchez Margalef, que és investigador del CIDOB i que ens ha ajudat a entendre una mica més aquesta visió de l'ultradreta a nivell europeu. Héctor, gràcies, bona nit.
Bona nit a vosaltres.